La doctora Mercè Vidal ens parlarà del llibre de viatge de Joaquim Folch i Torres, Contrastos entre Europa i Catalunya. És un projecte molt recent, el més recent dels quals ella ha treballat, perquè doncs això, acaba d'editar, és la responsable d'un llibre que acaba de sortir del forn i del qual ens parlarà, però és, com dic, l'últim projecte d'una llarga trajectòria. La doctora Vidal és professora titular d'Història de l'Art Modern i Contemporani de la Universitat de Barcelona. Si em permeteu un apunt personal, també diré que em fa especial il·lusió presentar-la perquè va ser professora meva ja fa uns quants anys. I la seva vinculació doncs, amb l'obra de Joaquim Folch i Torres ve d'aquella època, perquè es va doctorar amb una tesi sobre titulada Teoria i crítica en el noucentisme. Joaquim Folch i Torres, convertida en llibre i publicada i premiada. També doncs, durant anys va exercir la crítica d'art a la revista Serra d'Or i ha comissariat exposicions moltes, però vàries de la temàtica que ens ocupa avui. Per damunt de totes doncs, va ser cocomissària d'aquella exposició dedicada al noucentisme, un projecte de modernitat. Ha publicat estudis sobre arquitectes com Manuel Sayrac, els germans Antoni i Ramon Puig Gairalt. També té un llibre molt interessant sobre l'exposició d'art cubista a les Galeries del Mau, etc. etc. No m'extendré més i passem doncs, a escoltar la doctora Mercè Vidal.
Bé. Moltes gràcies, Jordi. Bon dia a tothom. Sempre passa que els grans alumnes avantatjats passen els professors, i el Jordi Falgàs ha estat a aquest cas. O sigui, m'avantatja molt més que no pas jo. Bé, estic contenta doncs, de participar en aquestes jornades que s'han dedicat al noucentisme i quan el Jordi em va parlar de venir aquí, clar, em trobava justament en aquest moment portant a terme la programació, no sola jo, sinó també juntament amb Marta Montmany, que també és aquí, el comissariat d'aquest cinquantenari de Joaquim Folch i Torres, que us he deixat allà sobre d'aquella petita tauleta, doncs el tríptic, una mica de tots els actes, però hi ha una petita biografia també del Joaquim Folch i Torres. Clar, justament també coincidint amb tot el curs acadèmic, jo li vaig dir, mira, potser seria ocasió de que poguéssim dedicar, almenys el que jo parlaria, doncs referir-me a aquest llibre de viatge. I el Jordi va dir, ah sí, sí, pot ser molt interessant. A més, perquè també en el cas del Joaquim Folch i Torres i el cas de Rafael Masó, amb molt poca diferència de temps, el Rafael Masó l'any 12 va fer el que en una comunicació va assenyalar el Jordi Falgàs, que era un gran tour personal, no la manera d'aquells grans tours de viatges a fora, com es podien fer al segle XIX, sinó d'una manera molt personal. De fet, estava motivat perquè era el viatge de noces, però amb la mentalitat pràctica doncs, van aprofitar Venècia i aquests llocs molt característics, no?, per anar-hi, però al mateix temps doncs, també van anar en aquells indrets que li interessava professionalment en el Rafael Masó i que Esperança Bru, de fet, compartia amb ell. Per tant, també aquest viatge del Joaquim Folch i Torres amb aquests contrastos entre Europa i Catalunya prové també d'una finalitat d'estudi. Qui era, de fet, el Joaquim Folch i Torres? De fet, quan hem establert doncs, tota aquesta commemoració del cinquantenari, hem pogut anar constatant que no se'l coneix gaire. No? De fet, va tenir un paper molt destacat en el període aquest del noucentisme, des de diferents camps, sobretot com a crític d'art en una primera etapa, perquè ell va dirigir, doncs, juntament amb el Raimon Casellas, la pàgina artística de la Veu de Catalunya, un dels diaris de la Lliga que tenia una gran ascendència. Era gairebé, diríem, el decàleg que servia per informar el ciutadà. Des d'allà, doncs, va exercir de crític d'art. En el moment en què se suïcida Raimon Casellas aquí a Sant Joan de les Abadesses, l'any 1910, ell n'assumirà plenament, doncs, la direcció. Per altra banda, també ha estat el Joaquim Folch i Torres, doncs, historiador de l'art, per tant hi ha una altra branca que ell iniciarà. Serà més aviat cap als anys 18-19 quan comença aquesta vessant més d'historiador i finalment la faceta que podríem dir l'ha determinat molt més, doncs, ha estat la de museògraf. I de fet aquest viatge que ell emprèn a Europa entre el 1913 i el 1914 el van fer créixer com a personalitat. I moltes vegades hem afirmat, doncs, que ha estat el primer director de museus d'art en formació europea. Va tenir un primer càrrec a l'any 18, sent director, doncs, de la secció d'art medieval i modern, perquè ell havia entrat als museus com a bibliotecari per concurs d'oposició l'any 12, però evidentment va ultrapassar tot aquest aspecte, doncs, de bibliotecari i dedicar-se a la secció gràfica, i es va encarregar ja de la secció d'art medieval i modern. Aquest moment és el que coincideix amb la, no diríem la descoberta, sinó sí, la descoberta de el perill que tenien totes aquelles pintures murals que estaven en les esglésies pirenenques i que evidentment els fascicles que havia començat a editar l'Institut d'Estudis Catalans d'aquestes pintures murals, doncs, havien enllaminit tot un sector d'antiquaris, a col·leccionistes estrangers, i per tant van començar a extreure's algunes de les pintures, en concret les de Mur, les de l'església de Mur, que estan a dalt d'un castell, i al castell hi ha l'església al costat, doncs van extreure's, i aquestes avui en dia, doncs, estan a Chicago. Per tant, podia això haver passat el mateix amb Sant Climent de Taüll, amb Sant Joan de Boí, etc. Alertats de tot això, doncs, és quan ell emprèn un paper molt directe de fer-ne la salvaguarda d'aquest patrimoni. I això el portarà, doncs, després a fer-ne l'estudi, justament perquè també tindrà aquest càrrec al museu que anirà aparellat. I finalment l'altra etapa és l'any 21, quan passa a ser, doncs, director de tots els museus d'arts i al mateix temps secretari de la Junta de Museus, perquè clar, és evident que el paper que també va tenir aquesta institució de la Junta de Museus, integrada per representants de les diferents institucions de la vida civil i per una banda també per l'Ajuntament, per la Diputació, doncs, bueno, va ser de fet l'organisme que va tenir un gran dinamisme i al mateix temps, doncs, la seva orientació, tot i que podien molt bé, doncs, estar aconsellats primer per Pijoan, per Josep Pijoan i després, doncs, pel propi Joaquim Folch i Torres, es necessitava d'alguna manera el consens per portar a terme una política museística. I en aquest cas jo diria que aquesta formació europea de Joaquim Folch i Torres, doncs, va ser molt important perquè els museus d'art de Barcelona, doncs, creixessin amb importància i amb col·leccions que d'alguna manera van ser l'enveja a nivell internacional. S'hi havia salvat una primera vegada el patrimoni en aquestes expedicions de la Vall de Boí l'any 1918, amb tot l'arrencament dels absis. Durant l'època, doncs, de la Guerra Civil es va tornar a produir el gran problema de com salvaguardar aquell patrimoni que ara el Museu d'Art de Catalunya ja el tenia, a més a més, instal·lat a Montjuïc i que era un polvorí de fet Montjuïc i que per tant perillava moltíssim. La seva fragilitat era molt, perillava moltíssim. Llavors és quan proposa fer un trasllat, primer a Olot i després al G de Pom i a Maison Lafitte a França, perquè per evitar com aquest tema. No? Això d'alguna manera, vaig a passar un moment perquè veieu, bueno, aquest era el cartell que s'anunciava l'exposició pels carrers de París l'any 37, l'exposició que va tenir lloc, com dic, aquí a Maison Lafitte, com a últim reducte, perquè justament això va coincidir l'any 37 quan va tenir lloc la gran exposició d'indústries i tècniques a París i era el moment en què, per exemple, doncs el pavelló de la República, fet per Josep Lluís Sert, doncs, bueno, va tenir, com sabeu vosaltres, doncs, aquests artistes ben emblemàtics. No? El Juli González amb la seva Montserrat, el Guernica de Picasso, amb la Font de Calder al davant i el Pagès o el Segador de Joan Miró, que és l'única peça que de totes les que hi havia allà doncs que no s'ha trobat. Bé, això va motivar que molta gent es desplacés també a veure aquesta exposició d'arts i tècniques de París i que al mateix temps poguessin veure aquella exposició d'art antic que tenia lloc desplaçada ja del G de Pom a Maison Lafitte. Bé, tot això el que va per això implicar va ser que, guanyat el bàndol franquista, doncs se li imputà a Joaquim Folch i Torres, que l'any 39 encara romania allà a França, a Maison Lafitte, doncs que retornés totes les obres. I bé, acabada ja la guerra, no hi va haver-hi altre remei que procedir. Però això li va significar doncs, una condemna que va durar, el judici va durar 3 anys i la condemna doncs, era de 12 anys de presó i de presó menor, que després se li va commutar per la de 3 anys de presó menor. Què se li imputava? Se li imputava doncs, el seu paper catalanista, per tant totes aquestes col·laboracions a la Veu, els lligams que podia haver tingut amb el Prat de la Riba. També se li imputava un aspecte que ateny molt aquí a Girona, que era doncs, l'inventari que es va fer el 36 de l'urna de Sant Narcís, ja ho veieu, davant notari i davant de moltes altres persones, doncs bé, se'l va acusar de que havia profanat l'urna de Sant Narcís. I el tercer doncs, de les causes va ser tota una sèrie d'articles que ell havia escrit al diari La Vanguardia per parlar a fora, doncs, sobretot amb organismes internacionals, que la salvaguarda del patrimoni per part doncs, de republicans es portava a terme d'una manera molt acurada. Bé, això tampoc no li van perdonar. De manera que als 56 anys va cessar com a director dels museus d'art i bueno, es va veure obligat a deixar aquesta tasca de museògraf. Tot i que un cop ja retornats als penals a l'any 52, que no va ser fins a l'any 52, o sigui, el judici havia començat el 39 i tot això no es va acabar fins al 52, doncs un cop retornat als penals l'any 52 va tornar a tenir, tot i que el règim franquista doncs, continuava bategant amb força, va tornar a tenir veu pública i va iniciar una sèrie d'articles que duraran fins al moment de la seva mort, l'any 63, a La Vanguardia. I un d'aquests temes justament va ser el de tornar a incidir sobre la instal·lació definitiva dels museus d'art de Barcelona. Bé, aquí era una mica una petita biografia per situar doncs, el personatge. Bé, tal com deia, l'any 13 i 14 el Joaquim Folch, que és una mica més jove que el Rafael Masó, emprendrà un viatge a l'estranger a través de l'ajut que li haurà concedit la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas de Madrid. amb aquest ajut ell podrà d'alguna manera doncs, fer aquest viatge i visitarà pràcticament, diríem, mitja Europa, perquè va recórrer doncs, moltes de les ciutats que a ell li interessaven de conèixer. Hi havia diferents finalitats. He dit que era una mica més jove que Rafael Masó, però també diria que tots dos compartien molts aspectes. Va ser també un home doncs, de compromís, tant vers el país com vers l'art, vers la civilitat i vers la cultura. Impel·lit d'alguna manera doncs, per aquest ideal d'assolir una Catalunya europea, deia com si no podríem aconseguir una Catalunya catalana i una Catalunya europea. El moll permanent ha de ser la cultura. Per tant, és amb aquesta acció i passió que bueno, la seva tasca queda d'alguna manera doncs, molt directament expressada en molts camps i en molts terrenys. Hi ha un fet que és l'afirmació del catalanisme que es produeix amb el moviment de solidaritat catalana el 1906, que ells són molt joves, però és d'alguna manera un fet prou esperançador doncs, per molts d'aquests joves que, com Folc, aspiraven a desfer-se del centralisme espanyol i albiraven l'autonomia per a Catalunya. Ell, de fet, el Joaquim Folc, ja el 1907, el trobem militant com a soci numerari a la Lliga Nacionalista. I, evidentment, doncs, hi manté un paper d'un militant molt actiu. Llavors, a través de conferències, a través també de la crítica d'art des d'aquesta pàgina artística de la Veu de Catalunya, que també hi entrà el 1907, doncs va orientar d'alguna manera l'estètica en la que definiríem doncs, el noucentisme i al mateix temps també moltes de les campanyes que des de la Veu de Catalunya s'iniciaven per pal·liar diríem, l'estat deficitari en el que la societat vivia. De fet, la política que va desenvolupar doncs, Enric Prat de la Riba diríem que posen bastant els fonaments perquè aquest país doncs, esdevingués un país europeu. En l'anterior intervenció s'ha fet al·lusió a alguns d'ells. La creació de l'Institut d'Estudis Catalans el 1907 com una eina científica de primer grau, més enllà d'una acadèmia. La construcció de grups escolars per pal·liar tot l'analfabetisme. No? La creació de la gran Biblioteca Nacional, que seria la Biblioteca de Catalunya, i una munió d'aquestes biblioteques populars al llarg de tot el territori. Però també en aquesta política pratiana hi ha la creació de la Universitat Industrial, que ja comença Prat a impulsar-la el 1907, que en la memòria de 1910 torna una altra vegada a insistir, i en l'any 12 a les Mancomunitats, per exemple, doncs afirmava el següent: necessitem un gran centre d'ensenyament industrial en el que es formin els nostres industrials i els nostres artesans de totes menes, tant de les professions en què l'habilitat de l'home és la màquina i en les que trobin els elements d'habilitat tècnica, la base científica del seu ofici o de la seva indústria i els coneixements d'art i de bon gust aplicables a cada especialitat. Per tant, hi ha la voluntat també de crear aquesta base tècnica molt important per a un país que aspira a anar a l'encalç dels d'Europa i al mateix temps doncs, comptar, podríem dir, amb una base formativa i professionalitzadora important. Pijoan, el Josep Pijoan, que a vegades els seus testimonis eren una mica arrauxats, deia el següent, diu: l'únic home revolucionari de Catalunya, i diré de tota Espanya, en el que portem de segle va ser en Prat. No per fer repúbliques des d'un balcó i tirar-les pel mateix balcó al cap de 3 anys, no per fer lleis, papers mullats i estatuts, sinó per vestir una estructura política amb els elements d'un país occidental, camins, telèfons, carrils, biblioteques, museus, escoles, beneficència, sanitat. Fer allò era fer obra revolucionària en els temps en què vivia. Bé, per tant, bueno, podem inclús a vegades establir un símil amb la nostra circumstància actual. Per tant, Joaquim Folch era un pretià convençut de tota aquesta política i el fet de que emprengués aquest viatge doncs, tenia una finalitat formativa bàsica. Marxarà al cap de pocs mesos que s'hagi, per exemple, inaugurat aquí a Girona, Atenea. Ell en parla en La Veu de Catalunya, Atenea s'inaugura el mes de juny, i ell a primers de setembre ja es troba a Lió, que és una de les primeres destinacions. Què era aquesta JAE, aquesta, com se l'anomena, aquesta Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas de Madrid? De fet, es va crear també en paral·lel gairebé el mateix any que l'Institut d'Estudis Catalans, el 1907, provenia de la Institució Libre d'Ensenyança de Giners de los Ríos i, com que depenia del Ministeri d'Educació de Madrid, doncs eren els que tenien diners per sufragar aquests ajuts, perquè l'Institut d'Estudis Catalans, encara que hi havia uns acords entre la JAE i el propi institut, no disposava doncs, de diners. Intenta fer el paper, aquesta JAE, de suplir les deficiències que uns estudis universitaris, no tan sols aquí a Catalunya, sinó a tot el territori espanyol, es produïen en aquell moment. De manera que aquells que potser eren els millors alumnes feien la sol·licitud i obtenien aquest ajut. Una mica també diríem que és com l'Erasmus actual, i diríem que també és com moltes vegades la majoria de beques que provenen doncs, bueno, de Madrid, que és els que tenen els diners, i que arriben aquests diners doncs, amb molta tardança, no? I que l'estudiant ha d'avançar doncs, part dels seus diners. Bueno, aquest serà el cas, per exemple, del Joaquim Folch i d'alguns altres, que hauran de demanar-li a l'Enric Prat de la Riba que els acabi d'ajudar, per tant, a través de la Diputació, que li avanci els diners del sou com a corresponsal del diari, o fins i tot ell tenia pensat casar-se i va haver de posposar una mica doncs, el casament, no serà fins a l'any 15, perquè tots els diners que tenia estalviats van servir pel viatge. Bé, és una mica un aspecte una mica anecdòtic, però que reflecteix bastant aquesta voluntat que hi ha per sobre doncs, de superació i, per tant, de tenir coneixença. Bé, ell marxa en el moment en què té 26 anys, acabats de complir, i aquell mateix any, el 1913, també ho faran, per exemple, arquitectes com el Guillem Busquets, el Joan Bordàs, o d'altres personalitats que hauran destacat amb un camp o l'altre, el Rafael Campalans, l'historiador que serà després director amb una de les escoles de la Universitat Industrial, Josep Gudiol i Conill, l'historiador, en Jordi Rubió i Balaguer, de les biblioteques, en Pau Vila, el geògraf, el Salvador Sampere i Miquel, que potser generacionalment és l'historiador més gran que tots aquests, l'arqueòleg, el Pere Bogimpera, i una mica abans ho havien fet doncs, el Joan Llongueres, el Francesc Trabal i el Josep Pijoan, i aquests dos darrers doncs, eren becaris de l'Escola de Roma d'Arqueologia i Història. Bé, per tant, hi havia també en aquests moments una clara sintonia entre intel·lectuals catalans i d'altres de la resta del territori espanyol. El destí quin era? Normalment eren els països de Centre Europa, sobretot. Joaquim Folch també hi viatjarà, encara que també una de les finalitats que tenia en el seu viatge, que era estudiar les col·leccions tèxtils, evidentment el portarà doncs, a Itàlia per conèixer doncs, aquelles col·leccions tèxtils, per exemple, doncs, de Venècia mateix, a nivell de les Randes. No? I clar, Itàlia també té un altre incentiu, que és un país que s'ha enaltit moltes vegades pels noucentistes i el qual s'hi havia desplaçat justament l'any anterior, el 1912, Torres Garcia, per poder veure directament com es feia i com s'executava la pintura al fresc, perquè tenia l'encàrrec de portar a terme la gran decoració del Saló de Sant Jordi per encàrrec exprofessor de Prat de la Riba. I en algunes cartes entre el Torres Garcia i el Joaquim Folch i Torres, doncs, el Folch i Torres manifesta i diu: m'estic delint de poder venir a Itàlia, però esclar, tot just acabo d'entrar al museu, i com m'agradaria de poder estar a més al costat, tots es diuen de Bosch, no? Al costat de Bosch, per poder anar seguint aquest trajecte italià. Bé, per tant, Itàlia, a part de centre Europa, també serà un punt de referència. Torres Garcia, com sabeu, va ser la gran aposta que s'havia fet perquè esdevingués l'exemple de les joves generacions, des d'aquesta òptica del noucentisme. Bé, l'origen d'aquest llibre, que és aquest que tenim aquí i que és, bueno, és al final ocupat aquest volum, doncs es troben en els articles que ell va anar escrivint i que va anar enviant a la pàgina artística de La Veu, i bueno, des de diferents punts d'Europa. Passo a enumerar les ciutats perquè una mica es veu aquest tour que ell fa: Lió, París, Saint-Cloud, Versalles, Rouen, Amiens, Londres, Bruges, Gant, Brussel·les, Berlín, Colònia, Krefeld, La Haia, Nuremberg, Viena, Múnich, Budapest, Venècia, Milà, Florència, Fiesole, Nàpols i Roma. Va ser un viatge de mig any. Va escriure molts articles des d'aquests indrets, però no va escriure sobre totes aquestes ciutats, sinó sobre aquells aspectes que amb ell li interessaven o que creia que podrien interessar en el públic, doncs, de La Veu. El viatge el va fer en tren. I també m'agradaria assenyalar un altre punt. Bueno, és un viatge que fa sol, és un viatge que ell només té 26 anys, i no és igual un noi de 26 anys avui que el 1913. Per tant, té totes unes altres connotacions, no? I ell vol extreure'n d'alguna manera, doncs, una lliçó de cada un d'aquests indrets. En un dels escrits, i que ens l'imaginem que serà, doncs, amb molt d'entusiasme i delit, perquè ell tenia aquest caràcter, doncs, diu el següent, diu: des d'un racó d'hotel, això ho escriu des de Bruges, i diu: des d'un racó d'hotel, aquest vespre, mirant per la finestra, a la darrera llum del dia, aquest paisatge humit de les terres de Flandes, on de la terra xopa s'alça la boira mansa, com per a idealitzar les filigranes d'aquest gòtic del nord, que és fet de randes. Diu: m'han vingut als ulls del record, com un raig de llum, la visió del paisatge de Catalunya, tan eixut i precís, amb les seves comes rodones i femenines, i les vinyes que els fan de guarniment, i els garrofers patriarcals i les oliveres grises, i el mar blau allà al fons, aquell mar blau que és la delícia del paisatge, retallant-lo també i deixant-nos gaudir del sentit de la corba amb què s'ondulen les collades. Sense penetrar, diu, sense penetrar el paisatge d'un país, no és possible penetrar el seu art, perquè aquesta és una cosa d'humanització de la seva natura, i el paisatge en el seu conjunt de formes ja és la natura amb expressió. I ens acaba d'afegir, diu: hi ha molta feina a mirar un paisatge, ben mirat, i encara no he sabut entendre com hi ha gent que llegeix en el tren. Fins i tot al vespre, és millor el paisatge que amb prou feina pots veure, car en la penombra del país desconegut que travesses sempre hi ha quelcom de molt profund que et fa pensar en el que deu haver-hi, lligant-te els pensaments, la mirada d'una casa llunyana amb les finestres enceses, que passa de tant en tant, o els llumets d'un poblet perdut enmig de la plana quieta, on deu haver-hi les seves diversions i tragèdies palpitant damunt la carn del cos social, d'on ha sortit d'altres coses de les quals s'hi pot fer literatura i entretenir molt bé l'esperit i el pensament. Per tant, aquesta mirada atenta és la que ell aplicarà i que el viatge en tren li permet. No, ara com me'n vaig enrere? Ara què? L'anterior? Vale. Bé, per tant, o sigui, hi ha aquesta mirada que dèiem molt atenta. També ens trobem en un moment en el qual, i això també es revela al llarg d'aquests articles, que ha entrat, podríem dir, en una fase, el Joaquim Folch i Torres, més de tipus assagista. O sigui, les seves crítiques d'art s'orienten més cap al món de l'estètica i, de fet, podríem dir que omplen un període que s'inicia una mica abans, el 1911-12, quan escriu La llei de les formes, que és un petit llibre que va sorgir d'una conferència que ell va fer a l'Acadèmia Catòlica de Sabadell durant el curs 1911-12, on remarcava sobretot el valor estructural de les formes. Diu, les formes són els testaments de les races. És molt en sintonia també amb la concepció de Prat, no?, expressat de la nacionalitat catalana, quan ens parlava doncs, de la llengua o de l'art. Bé, i aquest valor estructural del Folch abraçava des de l'arquitectura a la pintura, a l'escultura o al petit objecte. Però també, al mateix temps, doncs, fa ja, en aquesta llei de les formes, un gran elogi de l'ofici. I es mostrava, tot i que feia aquest elogi de l'ofici, molt favorable a intentar destruir el desacord que hi podria existir entre art i màquina, perquè allò que hi havia al darrere, bàsicament, era buscar l'eficàcia. Aquest caràcter, com dic, d'assaig, d'assagista, en els articles que ell escriu entre 1913 i 1914, també es perllonguen. I tindria una etapa final, que seria el moment, en l'any 1916, quan també fa tota una sèrie d'escrits, d'articles, que publicarà a la revista a través doncs, del Josep Maria López Picó, que era qui la dirigia, i que al final es recolliran amb un llibre publicat el 1917 que es diu Meditacions sobre l'arquitectura. I en allà torna novament a insistir en aquest valor de l'arquitectura com a ofici. Si haguéssim de fer un símil, diríem que aquest valor de l'ofici o valorant l'arquitectura com a ofici, doncs, en el bon sentit d'entendre el treball, entendre el treball aquest arquitectònic, diríem una mica que seria com el Henrik Tessenhoff, doncs, amb el paper que juga a Alemanya, on combina tradició i modernitat. Bé, per tant, bueno, aquesta seria, podríem dir, una cloenda de tot un període doncs, del Joaquim Folch i Torres que el marca més com a assagista. Després és quan, fixeu-vos bé, que ja estem en l'any 17 i en l'any 18 hi haurà tot aquest salvament de les pintures murals i s'orientarà més cap a la via d'historiador. Bé, el llibre aquest de viatge, de fet, mai va existir. Per què? Doncs perquè amb aquesta lligam que hi ha des de la Barcelona ciutat amb d'altres nuclis que també tenen doncs, interès pel món de la cultura, de la formació, com podia ser el cas de Vilanova i la Geltrú, els que es van unir al voltant de la revista Temis, el Josep Francesc Ràfols, el Francesc Gomà, el Miquel Ferrà, l'Enric Cristòfol Ricard i el Rafael Sala, doncs com deia, aquests petits nuclis que la frase del Jaume Bofill i Mates expressa molt bé de quan la capital excel·leix es corona de constel·lacions ciutadanes d'un cercle de colònies culturals, doncs bé, aquestes colònies culturals, i en aquest cas el paper el faria doncs, a Vilanova i la Geltrú, la revista Temis, que aquests havien creat i que es va convertir en el lloc en el qual van acollir aquests articles de Folch. encartats a dins de la revista Temis a partir del número de gener, el número 3 de gener del 1916, que va haver-hi la primera entrega, però que es va acabar molt aviat perquè el 18, en el número 18, que va ser l'últim, el 20 de març de 1916, la revista va deixar de publicar-se. Aquests petits articles apareguts amb aquesta forma de fulletó només va tenir temps de publicar-ne tres narracions o dues narracions i mitja, entre les quals n'hi ha una que està recollida en el llibre que ara s'ha publicat, que és Cambres d'hotel, i que és més una introspecció reflexiva de la solitud de la persona quan es troba en un país forani i aquelles llargues nits que pot passar en una habitació d'hotel. Probablement, o potser, hem de pensar que el Folch i Torres, si hagués portat a terme tota la recopilació dels articles en forma d'aquest llibre de viatge, que el títol sí que és d'ell, hagués potser tingut un resultat diferent al que jo li he donat. Però jo m'he intentat mantenir-me fidel, podríem dir, a aquests articles que tenien un punt de partença, tenien un destí molt clar i que a més introduïen uns aspectes que conformaven bona part d'aquesta estètica del noucentisme. Bé, un d'aquests punts bàsics és evident que és el tema de la ciutat. Ell parlarà de què? Parlarà de paisatge urbà, d'arquitectura, de patrimoni. Hi ha també reflexions entorn de la ruïna, evidentment els museus, alguns d'ells, d'aquells artistes que més l'han impressionat i que ha pogut trobar en els museus, en els convents, en les esglésies, d'algunes exposicions amb les que s'ha trobat, que ara també m'hi referiré, i evidentment també ha establert aquestes relacions amb conservadors, directors de museus, intel·lectuals, etc. Bé, aquí tindríem unes postals que algunes provenen del propi Rafael Masó, unes altres del Jeroni Martorell, que una mica també ens donen aquesta grafia d'una Europa, potser en blanc i negre, però que també en aquest sentit aquesta grafia blanc i negre no és la típica postal turística, sinó que al darrere també hi ha voler difondre unes imatges a través del món de la tècnica. El tema de la ciutat, he dit que pren molta importància en el noucentisme, no únicament pel que comporta de traçat urbà, sinó pel que implica de civilitat i de formació. Bé, la mirada aquesta atenta a la ciutat, quan parla, per exemple, des de La Haia, diu el següent, diu: les millors impressions que he recollides mirant ciutats i les que m'han donat més a pensar han sigut les de les vores del Rin i les d'Holanda. De lluny una ciutat ja fa pensar, per què haurà florit aquí? Quina és la llei secreta de la naixença de les ciutats? Així, si pels estils coneixem en el cos de la ciutat les dates de la seva creixença per la major o menor adaptació d'aquestes al fet natural constructiu, coneixem la seva naturalesa arquitectònica. I és dolcíssim, profundament emocionant, veure aquesta lluita de la cultura i la natura, aquest treball ardit de l'home contorsionant el fet natural arquitectònic per abastir la ciutat segons unes formes noves que justament prenen valor als seus ulls per ésser la utilització d'un fet natural arquitectònic del país on vena. Per altra banda, amb d'altres parla també d'una ciutat i, per exemple, a París. Aquesta atenta mirada pot constatar que la moda alemanya és una de les modes que ha penetrat més, un fet que també ell, quan ha deixat Catalunya, i a més a través d'una conferència que havia fet amb tot el gremi del Col·legi d'Ebenistes, els retreia que no copiessin aquells estrangerismes. Doncs bé, aquest fet d'aquesta penetració de la moda alemanya també ho constata a París i ho mira des d'un altre, també des d'un punt de vista, que és el que troba és que és d'una gran eficàcia tècnica. I és en aquest sentit que reclama que els que actuïn des de Catalunya analitzin com s'ha fet allò, com s'ha produït, perquè ells, analitzant el seu propi referent, hi apliquin aquesta analítica molt clara. D'altres vegades, en el context urbà, en fa una apreciació de caràcter social, i això és el que passa, per exemple, amb la ciutat de Bruges. Aquesta ciutat de Bruges, que si heu estat, doncs, a tots ens ha interessat moltíssim i ens ha fascinat, ell diu, tenia el propòsit ferm de no escriure res sobre Bruges, s'ha escrit massa i massa bé, perquè jo hi arribés a afegir la meva miqueta de literatura. Allà no hi ha canal, ni casa, ni caseta, ni palau, ni carrer, sense comentaris de tots colors. Bruges té, com les noies boniques, fama i bellesa, i entre el que en diuen a tota hora les guies i els llibres d'arts i els viatgers literats, pot dir-se que se n'han sentides de tots colors i ha sigut mirada per tots costats. Jo vaig arribar-hi un caient de tarda de novembre. I de què ens parlarà de Bruges? Doncs justament, diu, més és el cas que Bruges té quelcom més que el valor d'una obra d'art de sensació. I si això rarament ha sigut pels qui d'ella han parlat, jo he de confessar que ho vaig veure quan al morir la llum la poca gent que hi havia pels carrers fugia i els llumets començaven a encendre's en les casetes, reflectint-se els canals, i les puntaires plegaven la feina al dentell de les portes. Més avall diu, des d'aquest moment, aleshores passaven uns hortolans pel canal del Roser, amb les eines a coll, tornant del tros. Vaig comprendre que hi havia dues maneres de mirar Bruges, l'una com a obra d'art de sensació, com una harmonia simplement, i l'altra és el mirar-la com una obra d'art plena de raó i de sentit, reveladora de coses magnífiques sobre la vida d'un poble, plasmació d'un esperit social, d'una civilitat que els qui estimen la Bruges quadra no coneixen pas. Per tant, hi ha aquesta, diríem, dualitat, no? Bé, hi ha també alguns altres en els que quan es fa referència a les ciutats, doncs per què parla d'aquelles ciutats o què hi troben aquelles ciutats? Doncs ho fa des del punt de vista perquè revelen la seva història, i diríem la història en mayúscules. En d'altres és el caràcter més analític i funcionalista, el que porta a escudrinyar què passa allà. Per exemple, el fet dels miradors de Nuremberg. I arriba també aquest mes de novembre amb una gran nevada i llavors ens entén perfectament bé per què aquells miradors de Nuremberg tenen aquestes teulades tan inclinades, perquè són aquests miradors cap a fora al carrer, estan, doncs, podríem dir, amb l'escalfor de casa. No? Llavors diu, clar, és aquesta lluita entre l'home i la natura, i que l'home ha pogut crear un aspecte, en aquest cas aquests miradors, per poder, d'una manera molt funcional, doncs, fer front a aquella tempesta. Bueno, el cas de Berlín. I diria que també hi ha en aquest recull alguns articles que parlen del Torres Garcia, en dos sentits. Un, serà el primer article que ell fa quan ha arribat a París, tot just ha arribat a París, i parlarà del llibre Notes sobre art que s'acaba de publicar i que, a més, com sabeu, doncs, va ser la impremta Massó qui el va imprimir. I fins i tot, doncs, alguns han establert un cert lligam entre la forma d'Atenea, doncs, i el que hi posa, la portada que fa Torres Garcia. Bé, evidentment, l'elogi d'aquest Torres Garcia teòric és el que el Folk fa. Però també haurà de tornar a parlar del Torres Garcia justament per aquell tema que assenyalàvem des d'un bon principi, no? És a dir, aquella execució d'aquelles pintures murals del Saló de Sant Jordi. Quan ell ha deixat Barcelona, tot d'alguna manera està controlat. O sigui, ha vist a través de les bastides el que està executant el Torres García. Però tot just han passat un parell o tres de mesos que comença a haver-hi unes grans crítiques contra Torres García, contra el seu primitivisme. O sigui, contra... Ja sabeu que en el viatge a Itàlia, Torres García el que li havia interessat més era la pintura grega i la pintura pompeiana, la més primitiva de totes. I és amb aquest primitivisme que ell va començar a fer aquelles pintures murals. Bé, això va motivar doncs, que al cap d'aquests mesos que Folch està atent, sabent què està passant a Catalunya, faci un dels articles, jo diria, més abrandats en defensa del Torres García. Això per una banda. I per l'altra, que justament dubtava ja el Prat de la Riba. Pot continuar el Torres García davant de tot aquest embat contrari a ell i el convenç. I aquest és un aspecte que la historiografia doncs, no ha assenyalat d'aquesta ascendència, diríem, que té Torres Prat de la... Joaquim Folch i Torres sobre el Torres García. Bueno, en pro del Torres García, sobre Prat en pro de Torres García. Repeteixo que no hem vist el plafó acabat, sinó per una fotografia del seu conjunt que en publicava donant-li tota la importància en el seu centre, una revista barcelonista. Però amb la coneixença que he tingut ocasió de fer, amb la pintura del seu autor i amb els conceptes que sobre ella han donat escriptors i artistes, els que estic unit per identitat d'idees, em formo un judici i, francament, cara a cara a la pintura, no sé, no puc explicar-me de moment la campanya virulenta, apassionada i desconsiderada que ha començat en contra d'ella i en la qual brillen totes les més exaltades indignacions, embolcallades en profecies terribles sobre els perills que representa per a la pàtria i per a l'art de Catalunya. El més incomprensible encara és que tals apòstrofes parteixin principalment d'obres sobre l'obra dels quals el temps ha jutjat ja i l'actitud dels quals davant la misèria artística i espiritual de la Catalunya del seu temps els lleva de moment tota autoritat. Mai, diu més enllà, diu mai com en aquests moments es demana amb tanta vehemència què és el bo i què és el vell, però a aquesta pregunta sols el temps hi pot donar resposta i el temps ha passat ja. Cruament, sobre el valor de l'obra de la majoria d'homes de la nostra passada generació. I és davant d'aquest fet, davant del que aquest fet ens diu, que nosaltres, els joves de la darrera generació, els que no tenim interessos creats, els que som impulsats per la puresa de l'ideal, que vàrem començar la nostra feina proposant-nos donar a Catalunya la glòria d'un art que sigui la plasmació del seu esperit, i és encara davant d'aquest fet que veiem pel clar que tota la glòria que vulguem donar a Catalunya cal que la cerquem no sols lluny dels vostres principis, sinó en principis oposats a ells, car ja sabem que aquells sols podrien dur-nos a la grisó provinciana, freda, morta, que ha distingit el vostre temps. Nosaltres, els joves de la nova escola, els que no som al voltant del que significa, els que som, perdó, al voltant del que significa l'obra d'en Torres García, si voleu, tindrem els principis discutibles. Si voleu, també les nostres figures no tindran res a veure amb la realitat. Sentirem per tots costats la manca d'una bona escola que encara no heu sabut crear. Però tenim indiscutible, incomovible, un punt de partida, una seguretat. I és que si volem fer la glòria de Catalunya, per la qual sortiu a vetllar tant a deshora, no serà pas seguint el vostre camí, ni augmentant l'herència trista que heu deixat a les joventuts. Davant l'empresa d'una renovació de les arts, han de callar els que han restat durant tot el segle XIX a la ressaga, a la rere saga de tots els pobles. Davant d'una empresa de catalanització de l'art, han de callar els que no han fet més que seguir les escoles estrangeres. Per tant, o sigui, defensa a ultrança aquest treball del Torres García, tot i la distància que existeix. Bé, hi ha un altre aspecte que a través dels articles i tindrà un paper bastant decisori, inclús diríem en l'ensenyament que es produirà quan es creï l'Escola Superior dels Oficis, dels Vells Oficis, que serà l'art del jardí. Hi ha dos fets. Per una banda, estava previst, i això era un projecte doncs, de Puig i Cadafalch, que es portés a terme a Barcelona una exposició d'indústries elèctriques. I es preveia el 1914. El que no es preveia és que esclataria la Primera Guerra Mundial l'estiu d'aquell 1914. Per tant, això implicava que una part doncs, de la muntanya de Montjuïc de Barcelona requeria que fos transformada. I bueno, amb això s'intentarà doncs, donar una altra imatge. El fet és que el 1913 Joaquim Folch, estant a París, es troba amb una exposició que està dedicada a Lenotre, l'arquitecte jardiner del segle XVII, però que va influir en el segle XVIII a tot el que seria l'Europa del Nord i que hi va implantar un model llatí. Schönbrunn, Greenwich i St. James doncs són expressió del Versalles que ha creat Lenotre. Això és un corrent que entre arquitectes, sobretot francesos, en aquestes dates, i Lucien Corpechot, que és l'autor d'aquest llibre que veieu aquí, Parcs i Jardins de França, Els Jardins de la Intel·ligència, ha fet un estudi doncs, del Lenotre, i això ha generat també tot una corrent d'atracció cap a la figura de Lenotre. Clar, la visita que farà ella a Versalles a Saint-Cloud, o sigui, el deixa, podríem dir, entusiasmat i comença llavors alguns articles dedicats a l'art del jardí que es convertiran en un diàleg amb l'Eugeni d'Ors entre un i l'altre. I a partir d'aquí enllaçarà d'alguna manera doncs, amb el cas d'Itàlia i de les seves villes, que ja hem dit que aquesta també era l'altre indret on ell doncs, viatjarà. Clar, el jardí d'aquelles villes italianes és d'alguna manera també un altre exemple d'aquesta llatinitat a l'altra riba de la Mediterrània. Per tant, hi haurà la suma d'aquesta Itàlia que també des del noucentisme s'idealitza juntament amb la redescoberta a la qual se sumaran, com s'està fent des de l'estranger, amb la figura de Lenotre. En aquesta suma d'elogis d'aquests vells jardins d'Itàlia també s'hi sumarà un aspecte importantíssim, aquí tindríem el jardí dels Llimoners, de la villa aquesta Palmieri o de la villa d'Este a Tívoli, el viale dels fons també de la villa d'Este, hi haurà un aspecte bàsic que serà acompanyar aquest jardí d'escultures, doncs, però també acompanyar aquella ciutat d'escultura. Doncs, és el que s'anomena doncs, en aquell moment la bellesa pública, no? I que sobretot aquesta estada doncs, a la Florència, bueno, ell fa alguns articles, les ciutats velles, aquesta Florència doncs, dels Mèdicis que havien convertit aquella plaça de la Senyoria novament amb una Atenes no? que té la seva àgora, doncs, és d'alguna manera una d'aquestes aspiracions que ell, a través dels articles, i elogiant per una banda el jardí, fent l'elogi del xiprer i fent l'elogi també de l'aigua, doncs, intenta que això arribi aquí a Catalunya. I de fet, com sabeu vosaltres, per poder arranjar tota aquella muntanya de Montjuïc es va cridar a un arquitecte francès, que era Jean-Claude Nicolas Forestier, i va tenir un deixeble molt avançat, que era justament el Nicolau Maria Rubió i Tudurí. I amb Nicolau Rubió i Tudurí doncs, s'assuma amb el Forestier tota aquesta llatinització que vindria de la figura de Lenotre. L'interior domèstic. O sigui, a Londres hi haurà una altra exposició de la qual en parlarà a la Veu de Catalunya, que és l'Ideal Home. És una exposició promoguda des del Daily Mail i que s'intenta, en el context, podríem dir, de l'Anglaterra que té ja en funcionament algunes ciutats dintre del model de la ciutat jardí, intenta buscar un mobiliari i també unes tipologies de cases que s'hi adaptin. Llavors, aquesta visita que ell fa a l'Ideal Home li serveix, per una banda, i aquí seria com ho transcriu ell en aquests articles, i quines són les imatges que tria? Doncs justament tria aquelles que tenen un interior domèstic bastant simple, en els que hi remarca sobretot aquest valor estructural que ja assenyalava, aquest és un altre. Són il·lustracions tretes de la Veu de Catalunya en molt mal estat. Defuig tot el que sigui ornamentació i va, com dèiem, en aquest tipus de mobiliari que aniria des de les Arts and Craft fins a Ashby o fins i tot, quan també es desplaçarà a Viena, aquella modernitat que alguns dels interiors del propi Hoffmann poden expressar. Ara bé, hi ha un aspecte que ell assenyala d'importància en els articles i que és que diu que, esclar, a veure, tot això tradueix un estat social i per tant no s'hi ha arribat d'avui per demà, sinó que hi ha hagut una llarga educació, sobretot estètica, hi ha hagut una formació a prop dels museus, perquè ell també veu com estan funcionant les escoles al costat del museu, i que tot això haurà portat d'alguna manera a uns resultats en els que realment hi ha un lligam entre una etapa passada i el propi segle XX. Per exemple, en aquesta exposició de l'Ideal Home hi havia la presència dels tallers Omega que en aquell moment es havien creat, sobretot impulsats pel Roger Fry, i aquesta és una fotografia d'un dels estants dels tallers Omega. Ell d'alguna manera no para esment del que puguin mostrar aquestes realitzacions, que com sabeu els Omega Workshop, aquests tallers Omega, van intentar incorporar tot allò que provenia de les avantguardes, alguna del futurisme, del fobisme, de la pintura una mica cubista, o sigui, era un trencament bastant respecte a la societat britànica. Però aquest, interessat o integrat per Roger Fry, la Vanessa Bell, Duncan, etc. Bé, tota aquesta experiència que hi haurà pogut viure dins dels museus, freqüentant la Royal College de Londres, veient tota aquesta eficiència d'alguna manera que Alemanya veu que entre les escoles, el que es fan a les escoles i el que hi ha al carrer, que hi ha una identitat. Tot això d'alguna manera ell veu que pot ser molt factible que pugui ser realitat en aquella aspiració que a dins de la Universitat Industrial es volia aconseguir, que era crear una escola superior dels vells oficis. Fixem-nos que diu superior. Per tant, aquells que s'admetien era gent que tenia el batxillerat, gent que coneixia ja algun idioma, sobretot es demanava coneixença del francès, i la finalitat era la de fer professionals. Això què implicava? Implicava d'alguna manera establir uns programes que dintre de les especialitats, i se'n van crear 5, arts de la terra, de la fusta, del metall, del teixit i del cuir, les del jardí i de l'escultura arquitectònica, doncs en aquesta, podríem dir, en aquestes especialitats hi havia la concepció d'una transversalitat de coneixements, que era que moltes d'aquestes assignatures s'acabaven de perfeccionar en d'altres facultats, la de química, la d'arquitectura, o la d'enginyeria, o la d'agricultura, i que ell veia que això era el que a fora havia funcionat perfectament bé. Per tant, quan ell retorna al mes de febrer aquí, doncs a finals ja de febrer, al mes d'abril s'incorporarà al Consell d'Investigació Pedagògica que s'haurà creat i que serà l'organisme que orientarà el programa de l'Escola Superior dels Bells Oficis. Per tant, aquest programa estarà redactat per una banda per Francesc d'Assís Galí, que havia tingut també una llarga trajectòria en la formació pedagògica, i pel propi Joaquim Folch i Torres. Des de Viena, la nit de Cap d'Any, escriu uns articles, un article que diu Cap d'Any als amics, i en aquest Cap d'Any als amics, i aquí hauríem de pensar doncs, que potser sí, que està brindant doncs, el Cap d'Any, perquè també hi ha petits nuclis doncs, de catalans que es troben allà amb cava, bueno, vull dir amb cava, no?, i amb grans de raïm, però en canvi està escrivint també un article en el que diu aquest text que jo he transcrit aquí. Fem l'escola d'oficis ben catalana, ben nacionalista, i fem que al costat de les mufles i els fornals de vidre i els telers i els arquitectes que aprenen a construir hi hagués el laboratori d'estudi i anàlisi de les formes nacionals on farien la dissecció dels reculls gràfics. Fixeu-vos que sempre hi ha aquest component nacionalista, però aquest component que analitza d'alguna manera i que això impedeix que es puguin d'alguna manera doncs, fer pastix. Em passo ja. M'aturo aquí. Hi havia un últim tema que era l'arquitectura popular, però ja el deixo. Dos minuts, bueno, va, dos minuts. Bé, aquí tinc algunes imatges que havia portat d'aquests articles de la Veu adreçats a la Universitat Industrial. Bueno, aquí es veu la secció que va començar a funcionar primer ja el 1910, justament perquè la tradició del país, no?, amb la indústria tèxtil és un pes important, doncs va ser aquesta de tèxtil, en el que es parla del pattern anglès. Fixeu-vos que no es destria la màquina, sinó tot el contrari, se la incorpora, però també es dona la formació aquesta d'història per tenir un coneixement. Bueno, aquesta és una altra imatge, alguns dels treballs dels alumnes. Bé, i com deia, l'acabament del viatge, l'acabament del viatge retorna a París perquè també tenia un compromís amb aquella entitat que es diu l'Unió de Nacionalité, que és un organisme internacional que intenta que aquelles nacions que no tenen estat, doncs en aquest moment puguin ser reconegudes a Europa. I era un moviment bastant ampli. Tot això passa abans d'esclatar la Primera Guerra Mundial. Després el panorama variarà molt. Doncs bé, ell està convidat a fer una conferència aquí a la Sorbona i parla justament de l'art popular. Com parla d'aquest art popular? Doncs també amb aquesta vessant, no?, com una descoberta d'uns valors essencials, l'anàlisi de les formes i el seu estudi, com ha significat doncs, aquest primitivisme que hem parlat de les avantguardes o bé del Torres García, no?, els elements aquells que poguessin establir un lligam més de tipus conceptual i formalista, per tant, com per actuar d'una manera doncs, gairebé com l'essència, no?, d'aquells valors essencials que podrien d'alguna manera fer avançar i traduir-se i a més traduir-se indicant que aquella arquitectura pertany al lloc. Clar, algú, no en aquests moments, però sí un pèl després, després de tantes campanyes sobre l'art popular, i l'imputaran al següent. Home, però és que vols fer masies a la Passeig de Gràcia? I clar, no es tracta d'això, no es tracta de fer la còpia, sinó el que es tracta és justament d'analitzar aquelles formes, analitzar i entendre aquells valors estructurals d'una arquitectura tradicional, pairalista, que pot d'alguna manera acoplar-se amb una proposta actual. Aquesta és la finalitat. Bueno, havien fet unes grans rutes de masies recollint imatges per poder mostrar en aquesta exposició aquesta conferència que ell feia a París, entre elles hi havia aquesta masia de Can Cabanyes i, evidentment, quan ell torna, quan ell torna, el Joaquim Folch, en el Centre Excursionista de Catalunya, com fa un momentet en parlava el Joaquim Antoni Puigvert, doncs l'aposta que es fa és aquells concursos d'arquitectura que han començat el 1914 i que joves encara estudiants d'arquitectura doncs, es presenten en projectes. Aquest és el de Francesc Folguera i el Josep Danés, que continuarà aquell amb el tema de la masia, i que és aquesta casa o aquesta vila d'Esbarjo a Horta. Però bé, hi haurien d'altres projectes, de l'Antoni Puiggairal, del Ramon Puiggairal, que marcaran d'alguna manera, en alguns d'ells, un pas cap a la modernitat, encara que aquesta modernitat doncs, sigui moderada. Res més. Gràcies.